Asamblea de majaras. 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 Sí. Asamblea de majaras. Hey.
Bon dia, contrabandits, contrabandides. De nou en quarantena amb contrabanda. Això és l'Assemblea de Majaras. Estem gravant aquest programa el dissabte, dia 11 d'abril, tot i que sonarà el diumenge, 12 d'abril. Ja sabeu que això és un magazine dominical. I hem de dir que estem d'aniversari. Passen moltes coses que no comentem perquè estem en un moment una mica estrany. No vam dir que va començar primavera, que canviava l'hora. Majaras, abril, és sinònim de moltes coses, d'aniversari, contrabanda surt a la Sant Jordi i aquest any, evidentment, no ho farà, però, bueno, benvinguts i benvingudes i ho celebrarem a la nostra manera. Jo sóc Ernesto Chemajara i estem aquí confinades cadascú des de casa.
Perquè podríem fer una festa clandestina al pis de les ràdios, saltant-nos al confinament, barrejant els nostres fluids corporals i provocant que hi hagi un rebrot i que comenci la fi del món en nosaltres mateixos. Vinga. Qui s'animi, que corri ja cap a la ràdio. Allà ens esperem. Vinga, correu! Contrabanda.
No sé si...
Eduardo Manos Tijeras, perdón, presentándose de manera cachonda.
Bueno, aquí el doctor Axioma, no sé si acabaríem amb el món, però si ens juntéssim tots els de la ràdio, amb les poques energies que hi ha i tot això, amb la ràdio segur que acabem.
Pues ja sí, que parlem ja que parlem de ràdio, dir-vos que els Majaras estem fent el programa així, hi ha gent que està fent programes...
A la ràdio!
Però, bueno, molt recomanable.
Ben fet.
Irresponsables.
Jo, en aquest sentit, cada programa us anem recomanant alguns companys. Jo recomanar-vos la gent de Ràdio Rosco, col·lectiu d'autobuseros de la CGT. L'altre dia ho vaig escoltar, anant a comprar amb cotxe al súper. I explicant tota la seva moguda que està tenint a les treballadores dels autobusos. Deu passar el mateix amb el metro, un altre sector que no hem mencionat. Qui vulgui saber realment pues, també tota la lluita que estan tenint i mogudes, que no són poques, ara mateix escolteu Ràdio Rosco en directe els dilluns. També curiós i interessant, ens donar peu un altre dia a xerrar, Juan Nicho amb Estelado de la Tumba, reflexionant sobre soledat, sobre l'amor, telita. Bueno, en tot cas, ja sabeu que
estem
a contrabanda.org, streaming des de tot el món, i 91.4 FM.
No, home, és molt recomanable, o sigui, una emissió com la nostra, o sigui, els mitjans lliures com Contrabanda FM, que no som grups de pressió ni tenim interessos, i al revés, que venim d'una diversitat bastant nostrada, no? Doncs la gràcia de poder anar escoltant les emissions que estem fent aquests dies, no? Serà un document històric, que potser no acabarem amb el món, no? Però segur que revolucionarem la perspectiva sociogràfica amb estereopatrifocal. Bueno, va, parem.
Sí, segur que revolucionem.
Si voleu formar part d'aquest gran col·lectiu tan vital i tan esplèndid com Contrabanda, poseu-vos en contacte amb l'emissora a contrabandaradio@contrabanda.org i si simplement voleu contribuir amb un d'aquests àudios de confinament amb els Majaras, escriviu al correu electrònic assembleamajaras@gmail.com perquè el telèfon no cal que us el donem ara, no? Ni cal de la ràdio.
No.
Va bé.
Absolut.
Apartat 748 del 08080 a Barcelona.
I tenim el Twitter, que és Assemblea Majara, en singular.
Perfecte. I enviem una abraçada ben forta, una abraçada virtual ben forta a les ràdios que ens radifonen, com serien Ràdio Malva, Ràdio Activa, al País Valencià, Ràdio Titolleta a Mallorca.
La Mistalera.
I, bueno, la Mistalera també al País Valencià. I res, i molta, molta força, molta salut per tothom que continuem fent ràdio en aquests moments de confinament.
I de després recordar-vos que a part d'escoltar-nos en l'emissió de Contrabanda, siguin viu o en els diferits, que això sobretot ho podeu recuperar des del nostre blog, que és un podcast que és majares.contrabanda.org, on també pel Twitter anem recuperant programes antics que són supervigents, considerem.
Mm-hmm. Doncs ja sabeu que aquests nostres programes del confinament tenen una dinàmica una mica diferent a l'Assemblea de Majares estàndard, per dir-ho d'alguna manera, si és que tornarà a haver-hi una Assemblea de Majares estàndard, doncs on, com que ho estem gravant a través d'aquests canals o plataformes o empreses de videotrucades que et permeten gravar i tot plegat, doncs demanem a col·legues i coneguts i especialistes i funambulistes i tal, que ens gravin àudios i els anem posant aquí, intercalant les nostres opinions tan vàlides com les de qualsevol altra, que són les nostres. Doncs ara, al primer bloc d'àudios, tenim un parell de missatges que ens explicarà en Jordi Axioma i en Ernesto.
Perfecte, doncs, vale, en primer lloc, escoltarem dos àudios seguits. El primer és de Manu, que pertany al col·lectiu que fa les nits de ciències a la fusteria. Recordeu, una vegada al mes doncs, es troben a la fusteria de Vallcarca, es troba un col·lectiu de persones que bueno, fa presentacions sobre diversos temes relacionats amb la ciència i donen el seu punt de vista des d'una perspectiva menys productivista de la ciència o més oberta de la ciència sobre un tema concret. Després sentirem a la SEMO, que ja la vam tenir a l'Assemblea de Majares amb tot el tema de l'antic teatre i recordeu-vos d'aquella campanya iniciada per salvar l'antic teatre. Doncs la SEMO ens parlarà una miqueta, diguem-ne, de com veu el moviment de cultura de base aquesta última polèmica que ha saltat entre aquesta indústria de la cultura i el Ministeri diguem-ne, de Cultura i Esports espanyol reivindicant i reclamant ajuts, etcètera, etcètera. I bueno, escoltarem aquests dos àudios i després direm una miqueta la nostra.
I entremig posarem una cançó, intentem anar posant cançons que tinguin a veure amb el que està passant. Aquest cas no és una cançó nova que hagi fet ningú per l'ocasió, sinó que és un clàssic d'aquest programa, Doctor Deseo, amb un clàssic seu com és Abrázame, perquè de fet ahir, i això té a veure amb com està també reaccionant la cultura, doncs va haver un concert. En teoria hi havia una apagada cultural, a l'àudio de la SEM ens donarà peu a parlar o no d'aquesta vaga que s'havia convocat i després desconvocat dia 10 i dia 11, però ahir a la nit, a la nit de divendres 10, Doctor Deseo actuava en format reduït, el Francis i el Toro, a una sala de Bilbao. I aquesta cançó la dedicaven pues, a tothom, a tots els que no ens podem tocar, Abrázame, que segurament ho trobem a faltar, però esperem poder fer-ho bé.
Hola, Assemblea de Majares. Muchas gracias por invitarnos a participar virtualmente en el programa. Soy Manu, de los dos Manus que montamos la NIT de Ciencia de la Fustería de Vallcarca. Y voy a contar un poco mi perspectiva, de lo poco que sé sobre el tema y un poco las reflexiones que hemos estado sacando un poco viendo de la que se nos está viniendo encima. Entonces, primero quería decir que a fecha, con los datos del 9 de abril que estoy sacando del ministerio, los cuelgan públicamente en GitHub, que es una página web donde se puede colgar, se cuelgan datos para compartir y software para que la gente lo vaya desarrollando entre todo el mundo. Pues en GitHub, en COVID-19, lo podéis buscar en Google, están todos los datos actualizados. Y ahí pues puedes hacer tus propias gráficas y análisis. Entonces, con la que estamos ahora mismo, hay 15, la verdad es que cuesta decirlo, hay 15.000 24 fallecidos a día de hoy. Lo bueno, si se puede sacar algo bueno de esto, es que si vamos contando los fallecimientos al día, el día 31 de marzo llegamos al máximo. En ese día murieron 950 personas al día. Me temo que voy a hablar bastante de fallecimientos, lo que os voy a contar. Uno, porque como a veces se hacen más o menos análisis, pues no podemos saber bien si es representativo o no. Sí, pero bueno, como que cambia un poco de si de repente se hacemos más test o menos test, o los resultados de los test son más o menos fiables. Pero está claro que al final, pues quien acaba muriendo, se sabe. Entonces, son unos datos que, bueno, que se acaban saliendo. Entonces, hace dos días el ajuste de estos datos por una función sigmoidea, que eso qué es, pues una función en forma de S, que primero hay más hasta que es satura, con forma de S, flop, pues nos decía que acabaríamos en unos 18.700 fallecidos. Y ahora, a día de hoy, esto se ajusta por acabando en 19.500, y que más o menos eso se alcanzará dentro de unos 10, 20 días, en principio dentro de 15 días deberíamos de estar por debajo de los 100 fallecidos al día, y dentro de un mes por debajo de 20, por debajo de 10. Eso es difícil de saber ahora, pero sí que es verdad que, bueno, aunque hoy ha aumentado un poco el número de fallecidos por día, parece ser que va bajando. Y bueno, me sabe mal hablar tan frívolamente de las muertes, porque detrás de cada número de estos hay una persona con sus seres queridos, ¿no? Y bueno, todas estas medidas que nos están haciendo la vida tan difícil, me gustaría pensar que no es solo por obligación, sino que mucha gente lo está haciendo porque quieren cuidar y proteger a gente tanto que conoce como que no conoce. Porque queremos cuidarnos, ¿no? Queremos protegernos, y una forma de hacerlo, pues eso, es quedándose en casa. Pero quería también poner un poco en contexto estos datos, porque bueno, ¿qué implica que son 19.000 vidas? Son un montón de vidas, eso está claro. Pero para que nos hagamos una idea y lo pongamos un poco en contexto, ¿no? Que es una desgracia, que es una tragedia. En el Mediterráneo, hasta mediados de 2019, que son los datos que he encontrado, se habían perdido 35.000 vidas. Son más de dos veces más son casi dos veces más las vidas que se habían perdido en el Mediterráneo por tener cerradas nuestras fronteras y porque Europa sea una fortaleza. Ahí, como acción colectiva, podríamos hacer. Pero quiero hablar un poco sobre esfuerzos colectivos que nos tocaría un poco plantearnos seriamente, porque estamos perdiendo muchas vidas de una forma mucho menos evidente por el estilo de vida que llevamos. Por ejemplo, en el 2019 1.900 personas murieron en accidentes de tráfico. Bueno, 1.900 vidas son un montón, son menos que las 19.000 del coronavirus, pero la verdad es que hay bastantes campañas activas de la DGT, y como que la única forma de reducir las muertes en realidad de los accidentes de tráfico pues sería utilizando menos el coche. Pero precisamente a causa de la contaminación es difícil de estimar, pero hay artículos bastante buenos al respecto, uno de ellos de investigadores del Carlos III de Madrid, de la unidad de epidemiología, que estima que 9.300 personas al año mueren por causas respiratorias relacionadas con la contaminación. Eso es todos los años, o sea que en dos años habríamos perdido a tanta gente como vamos a perder ahora por el coronavirus. Y por causas relacionadas con la mala nutrición, se estima que se pierden unas 13.460 vidas al año. Eso es también muchísimo. De hecho, sumando las tres anteriores, son 24.700 vidas. Son más de las que se pierde por el coronavirus. ¿Y por qué hago mención a estas enfermedades, ¿no? porque son cosas que si actuáramos con la misma contundencia con la que estamos actuando con frente al coronavirus, que parece evidente, que es obvio y que hay que hacer algo, y obviamente y tenemos que hacer algo, pues con respecto a esto también, y especialmente si tenemos en cuenta qué va a venir después de como nos podemos esperar mucha gente, ¿no? ¿Qué va a venir después de esto? Pues una crisis económica muy fuerte, no hay que ser un lumbrera para esperarse que esto va a ser mucho peor que lo que sufrimos en 2008. Y de esta, pues no sé si nos vamos a recuperar, si es que acaso nos recuperamos de la anterior. ¿Y por qué digo esto? Porque también el paro y la precariedad mata, simple y llanamente. De hecho, hay estudios que correlacionan el número de parados con el aumento de la mortalidad. Y si vemos mapas que con el número de parados y con los ingresos y la mortalidad, correlacionan tristemente bastante bien. Entonces, toda la pobreza y el empobrecimiento que va a producir esta crisis, que la vamos a tener que pagar siempre los trabajos, pues se va a llevar mucha gente por delante. Y claro, frente a esto, pues tendríamos que tener los mismos aplausos, la misma fuerza para decir, vamos a actuar todo el mundo, vamos, igual que ahora nos estamos sacrificando, entre comillas, por quedarnos en casa, pues tendríamos que cambiar nuestra forma de producir y consumir, porque esto al final es un problema. Es un problema político y económico, porque la alimentación no se trata de que la gente coma mal porque le gustan los dulces. Sí, pero en el fondo también lo que hay detrás es un sistema agroalimentario que consigue su beneficio a través del procesamiento y la elaboración de alimentos, y con lo cual que produce un alto impacto ambiental y que además va en detrimento de la salud. La crisis que tenemos después es la crisis económica y la crisis ecológica, que también va a acarrear un aumento significativo de las enfermedades. No vamos a tener enfermedades nuevas, pero se van a ampliar y se van a agravar las ya existentes. Entonces, tenemos una crisis ecológica y una crisis económica. Pero lo bueno es que a ambas dos se le puede dar una respuesta muy similar a que pasa por una reducción de la complejidad de esta sociedad que tenemos. Y por eso me refería a la alimentación. Sería muy deseable reducir los canales de consumo y recuperar la soberanía alimentaria y producir alimentos de manera local. Lo mismo será, es menos productivo y lo mismo tiene un menor impacto sobre el PIB. Pero si hemos estado dispuestos a parar la economía por proteger nuestras vidas, deberíamos estar dispuestos a parar la economía y a reducir las ganancias por tener un modelo de vida centrado en una buena alimentación, una buena producción de productos alimentarios y por un aumento del tiempo libre y de los cuidados. Y eso tendría un impacto sobre la salud tan o más significativo como el que estamos haciendo ahora con el confinamiento. Del mismo modo, igual la reducción de la actividad económica y el decrecimiento también tendrían un fuerte impacto sobre la contaminación y a su vez una reducción sobre el cambio climático. Así que por un lado eso, cuidémonos mucho porque la que se nos viene encima es grande, pero podemos cambiar las cosas, y eso precisamente es lo que nos está demostrando esta crisis. O sea, ¿qué queremos? ¿Volver a lo de antes? Por un lado, no vamos a poder, y como se vio en China, en las paredes de China, y resonó y vibró en las paredes de Valcarca, no podemos volver a la normalidad, porque la normalidad era el problema. Muchas gracias.
Hablar sobre apagón cultural a mí me se hace raro. Yo nunca he vivido una vaga cultural en este país. Y mira que estoy aquí desde 1985. Así que están pasando cosas raras. A mí me preocupa mucho que se está igualando la cultura con entretenimiento. Y este consumo atroz de cultura en las redes contenido digital para rellenar nuestros vacíos y aburrimientos durante el confinamiento es también me parece atroz. Esto no tiene nada que ver con el concepto, la cultura, nada tiene que ver con aquello lo que es la cultura realmente, que es el pilar de un país que trabaja para que el ser humano se desarrolle y se transforma. No tiene nada que ver lo que está pasando. Entonces, se están pidiendo ayudas, siempre se han pedido ayudas, pero ayudas siempre han existido, pero ¿dónde están? En la élite, en la burguesía. Yo te puedo hablar del movimiento de cultura de base y Parlamento Ciudadano de Cultura de Barcelona, que en estos días estamos pensando. No, no, por ahora no nos hemos manifestado mucho porque estamos pensando que esto es una lucha de clases y la base de cultura de un movimiento como cultura de base es la transparencia, que no se ve por ningún lado. Entonces es difícil de hablar. Yo no quiero ser demoledora. Aunque cuando alguien salga en la calle, ¿qué habrá en la calle? Nada. Será demoledor. Y claro, ¿qué pues se puede decir de un país como este, que es el único país, por lo menos en Europa, que no ha ofrecido a sus ciudadanos, ya da igual la cultura o agricultura, ayuda? Los funcionarios siguen cobrando sus sueldos enteros, como los políticos, pero ¿quién paga a esta gente? Nosotros, los trabajadores, con los impuestos. Mira qué pasa con los autónomos. Han tenido que pasar sus cuotas así y tendrán que pagar su impuesto el día 20 de abril, así como así, sin ningunas parones, ningunas ayudas o alquileres. Es muy fuerte. Al Estado le suda el ciudadano. Ya sabes, no es solo la ayuda en la cultura, sino en cualquier vida, ¿sabes? O sea, ¿y quién lo está pagando? Gente pobre. Los más pobres lo están pagando. Como siempre, este virus está matando más gente en barrios pobres de Barcelona. Lo mismo está pasando en Nueva York. La mayoría de gente que se muere son gente de la afro descendientes. Pues que es de lo de siempre. Así que es difícil, y como yo vengo de un mundo de cultura de base donde la precariedad es una cosa brutal y donde la tu resistencia y sobrevivencia es diaria, esto sigue siendo igual. Esto sigue siendo igual para nosotros. Vamos a ver día al día y veremos qué pasa.
Jugando en las tripas me roban las noches. No me dejes solo, que ahora soy tan pequeño. Y cuando despierto de una pesadilla, nada cambia. Abrázame, abrázame. es nada, que esta tristeza no me abandona y este miedo duele más. Abrázame, abrázame y no me digas nada, que esta tristeza no me abandona y este miedo duele.
Seguim l'assemblea de Majares en quarantena amb contrabanda. Hem escoltat aquests dos àudios, en el cas del que ens explicava el Manu, amb dades doncs, molt concretes, però alhora, evidentment, acompanyant-ho des de tota una reflexió política i de tot el que implica a nivell humà tot això, doncs ja s'il·lustra per si sol. És dir que, clar, el Manu va gravar l'àudio potser fa dos dies, parla d'unes xifres. Nosaltres ara podríem dir que doncs, a Espanya ja hi ha més de 16.000 morts. Estats Units tard o d'hora havia de passar que superés, es convertís en el país que té més morts. No ha estat així, però potser quan soni diumenge ja serà així, ja ha superat Espanya. I allà es demostra encara més que Espanya o Itàlia, que això té un impacte en les classes populars, sobretot. Sembla que és població llatina i afro la que està pillant més, com menciona també la SEMO. I res, a mi l'únic que em feia pensar, sobretot a l'àudio del Manu, em feia pensar en coses que volia dir en l'anterior, que és que al final... També no ens enganyem, aquest confinament, alguna gent en el fons també l'estem podem viure des de cert privilegi, molta gent. I desgraciadament no tothom és així. I per això la importància de coses com el que feien la xarxa de suport que va, de diversos barris que hem explicat en l'anterior programa i que també el Mado menciona, no? L'impacte que tindrà realment en altres, en les classes més populars, les persones més vulnerables. I això em feia pensar també que vaig escoltar un àudio en un programa de contra l'aïllament que fan companyes tant per Bronca com per Gondranda. Algú mencionava, clar, ens queixem molt també de no poder sortir, però alhora això jo crec que també ens ha de fer reflexionar, i potser me'n vaig una mica del tema que explicava el Manu, de gent que està tancada, viu realment tancada amb un tipus de confinament que no és com el que tenim nosaltres, que dins del cagà podem anar a tirar les escombraries, si tenim un gos pots passejar, que tot i l'estat, ser l'estat policial, tens certa llibertat, tens ús a tecnologies. No oblidem que a les presons, la gent que està en centres psiquiàtrics, fins i tot a certs centres educatius, en els CIEs, tot aquest, certs, entre comies, privilegis no els té. Està clar que es pot semblar demagògic, però bueno, que això ens ha de fer empatitzar i ojalà ho puguem recuperar en un següent programa amb algun àudio d'algú que realment estigui ficat en aquestes lluites, pues amb gent que realment viu confinada i a vegades de manera molt injusta. I que això potser fa que aquestes persones realment estiguin sent les més resilients a tot això. I bueno, de nou, de gent testimoni que estem tenint està anant més enllà en el llarg plaç. També ho feia l'Iro en l'àudio que tancava el darrer programa, perquè és que realment aquesta organització d'ara i tota la solidaritat i tot el que puguem fer ens ha de fer pensar en sobretot el que ve quan acabi el confinament. I respecte a la SEMA, un altre cop, ella en la línia pues, que ja ens explicava on va venir, pues, el paper de la cultura de base real, diguem, no subvencionada, i que ara sobretot també veu que s'està equiparant cultura amb entreteniment. Que també posa l'alarma amb això i que de nou en aquest estat pues s'està bueno, menospreciant aquest sector com a algú que és bàsic per la societat. Ja no tant parlant d'ajudes, jo crec que el que ella menciona, sinó pues, no ficar pals a les rodes. I aquí connecta amb el que hem xerrat de l'impacte que té sobre, per exemple, els autònoms, quan bueno, realment l'estat no s'està ficant les piles pues a paralitzar quotes, bueno, una sèrie de coses i potser el que ens trobarem quan acabi tot això serà un desert, no?
Molt bé, doncs jo una miqueta, tot i que no m'he pogut sentir els àudios una altra vegada perquè sóc un disaster master, però bueno, perquè realment la tecnologia, com ara es veu, pues està reclamada per tots els membres de la llar, no? I a vegades pues, costa una miqueta acostumar-se. Jo, per exemple, àudios i coses així m'acostumo a estar a l'ordinador, amb el mòbil no ho faig tant, tot i que hauria de fer-ho, no? Però és quan estic amb l'ordinador i a l'ordinador no tinc accés. Però bé, bueno, anant aquí a les xifres i a les coses que dieu. Doncs a mi el que he anat pensant aquests dies, uns ratos que tens per pensar, és que aquestes xifres realment no les coneixerem del cert mai, no? Però sí que podrem tenir més referències un cop acabi l'any, no? Pues perquè al final, tard a tot arreu se'ns està enganyant, se'ns està tapant, hi ha unes xifres que no controlem, no? Tant a uns nivells de morts com a nivells econòmics o situacions reals o coses així. Hi ha qui de les teories conspiranoiques, però ja et diu que aquí que han volgut fotre aquest virus per tapar la crisi econòmica que venia o coses així. El que està clar que ara mateix, amb aquest parón de l'economia, no? Amb tants sectors forçats a parar, no? Ja no la cultura, doncs simplement els bars o els restaurants o coses així, que doncs, marcava molt la vida de la gent, no? Amb aquestes notícies de que ha pujat tant el consum d'alcohol en els súpers, no? Doncs perquè abans la gent es fotia les birres al bar, no? No és que se les fotessin al súper, es fotien al bar, i al bar moltes vegades la cervesa no la compra al súper, la compra a distribuïdores o directament a les cerveseres. Llavors, el de les xifres, que no ho podrem saber i no podrem saber res. El que està clar, que ara mateix, doncs és això, l'únic que podem veure és com es gestiona una societat en un moment així, no? I el plantejament de que realment la societat en aquests moments es reconfigura, no? S'han de prendre mesures, hi ha unes persones determinades que són les que prenen mesures, hi ha sectors o gent, lobbies de pressió que poden determinar que aquestes mesures es dirigeixin cap a una banda o cap a una altra. No? Ara hi ha el conflicte sobre si s'ha d'allargar el confinament total o no, i diuen que realment qui ha decidit sobre això és la patronal o les grans dirigents de l'IBEX 35, en què no es poden permetre tenir segons quins sectors industrials o el que sigui parats tant de temps. Llavors, el que a mi em fa pensar, i una mica amb el que deies tu de Semolina sobre la cultura de base i totes aquestes coses, és dir, ara és un moment per imaginar-nos utopies, no? En un moment on estem en una situació bastant distòpica, amb aquest control social, amb aquesta pressió, doncs, quina realitat voldríem imaginar-nos, no? Quin és el món que volem, no? Doncs està clar que volem el món del suport mutu, no? De que hi hagi sectors que no estiguin tan precaritzats i que hi hagi moltes altres coses, no? Que l'alimentació doncs, vingui des d'un circuit curt, la sobirania alimentària, totes aquestes coses, doncs, que els nens també estiguin en el centre del debat o del protagonisme, no? La gent gran que tingui dret a envellir dignament, no? A que no doncs, siguin abocats a la soledat i a un abandonament tan extrem. I res, doncs aquesta és la meva reflexió inicial. Passo per la frase.
Molt bé, jo sobre... Bueno, dos coses interessants. La primera, jo començaré per la SEMO, ¿vale? A mi m'agrada molt la diferenciació que fa entre entreteniment i cultura. Per exemple, això em sembla interessant perquè a vegades, clar, tenim la impressió de que cultura ho és tot i, bueno, podríem parlar bastant. Llavors, a mi m'agrada sobretot perquè si parlem d'entreteniment i de cultura, l'entreteniment, o sigui, si parlem d'entreteniment és quan podem veure que el món de la cultura o de la indústria cultural funciona com un altre lobby més, amb les seves lògiques d'explotació del treball, amb les seves lògiques, per exemple, de tenir subvencions, etcètera, etcètera. Llavors, la cultura i, sobretot, els col·lectius que fan cultura de base són un altre món. I això em sembla interessant perquè si en l'àudio de la SEMO, quan parla del moviment de cultura de base, fa en tot moment, diguem-ne, una reflexió sobre la lucha de classes. La lluita de classes com un element que també està implícit en aquesta separació entre un món de la cultura privilegiada, de la cultura burgesa privilegiada, i en canvi un món de la cultura de base que, òbviament, no arribarà mai a presentar les seves obres, per exemple, penso en el Teatre Nacional de Catalunya, etcètera, etcètera. Doncs, potser en aquesta reflexió hi ha, bueno, pues, implícita, ei, quin món de la cultura volem salvar, ¿vale? El de la indústria, perquè és una indústria per se i perquè té una sèrie de treballadors, o la cultura de base, que és una cultura més oberta, que arriba a la gent, etcètera, etcètera. Això d'una banda. De l'altra banda, sobre el menú. A mi m'interessa, sobretot, i és una cosa que hem parlat els tres i que parlem sovint, que és la lectura dels morts i de la mortalitat que es fa. ¿Vale? Clar, és molt dur i és difícil parlar de això. Per exemple, que hi ha hagut 1.000 morts en un dia, o que ja Espanya ha passat la barrera dels 15.000 morts. ¿Vale? Però jo crec que la reflexió que ens mostrava el Manu, i per el que em sembla interessant també, és, ens hem de mobilitzar per la crisi sanitària que estem patint i pels morts que estem patint en aquest moment i hem de respectar moltíssim les situacions de per exemple, de mortalitat que s'estan donant en soledat i a gent que no se li permet, diguem-ne, acompanyar en els últims moments de la vida els seus familiars. Però hem de pensar també que aquest número de morts i aquesta possibilitat que ens ha donat aquest moviment té relació, per exemple, a...
Ai! Sembla que estem perdent momentàniament en Jordi. Esperem que pugui tornar ràpidament, si no l'Ernest ens presentarà també una mica més els àudios que tenim per aquest altre bloc que ve després.
A la segona tanda. Vale, sí, perquè pot ser que haguem de fer un parón.
5 minuts. Sí, continua. No, anava a dir que tenim 5 minuts de la gravació perquè si no després ens
Vale.
para el rotllo.
Sí, pues us introduïm als següents, veiem com... En canvi, no,
anem
a tenir
oh, sí.
Tot connexió, va.
Ja està, ja el tenim aquí. Vinga, va.
Són aquestes coses del directe, mai millor dir.
Recupera. Però... No?
El que és el millor és que jo continuo parlant.
Però tens una gravadora al lado ara per a volver a ponerlo, no? No,
no, no. No, no. Ah. Però bueno. Bueno, ei, doncs això, continuo una miqueta amb el fil, només per acabar el que us deia, que és molt greu la situació de parlar de mortalitat, però hem de pensar que allò que s'anomena normalitat ja també tenia aquests índexs de mortalitat. Per exemple, parlem de que Espanya ha passat els 15.000 morts per aquesta crisi sanitària. En tot l'any passat, i és una dada que es dona diguem, a diversos mitjans de comunicació, prop de 35.000 persones van morir a la frontera mediterrània. Llavors, no estic dient que no s'hagi de plorar i que no sigui greu la situació del coronavirus. El que estic intentant dir és que allò que anomenaven normalitat ja tenia implícita una sèrie de morts que, òbviament, mai es comptaran, mai seran comptabilitzats i ni molt menys els hi farà un funeral d'estat. Llavors, dit això, què és l'essencial? L'essencial és que en una mirada a més llarg plaç, per exemple, l'Eduardo Manos Tijeras estava parlant de sobirania alimentària, el Manu parla també de decreixement. Doncs, problematitzar aquesta normalitat perquè és una normalitat que també mata. Uau! I llavors, bueno, aquí és on em sembla interessant. No es tracta de treure-li valor als morts que s'estan donant en aquesta crisi sanitària, en absolut. Es tracta de tenir una mirada una miqueta més àmplia i donar-se'n que tornar a la normalitat implica també una certa, bueno, una certa casuística de mortalitat.
Molt bé, doncs si us sembla passem als següents àudios que alguns tenen, evidentment, pues, vinculant amb coses que hem parlat. Primer parlarem amb la Laia, ens escoltarem a la Laia Piqué, companya d'antigues batalles dels Bajares, però que parla des del centre Crea Espai d'Acompanyament Familiar i Teràpia, sobre també com pot afectar o com estan vivint els infants, i aquí segurament podem tenir sorpresa, és superinteressant el testimoni. Susi, una companya que havia estat al programa fa molts anys, des de Mòdena, ens explica també com ha viscut i com està vivint Itàlia, especialment en Itàlia, tot això, i posa també de relleu coses interessants que segur que voldrem comentar, ja que ja ho hem dit més d'un cop, va començar abans, i recordem que Itàlia encara avui, o almenys el dia 11, segueix sent el país amb més morts del món, tot i que als Estats Units segurament tard o d'hora ho passarà. I finalment el Greg, un altre habitual de les zones majares, Gregorius, que des de Grècia, concretament des de l'illa Lesbos, Mitilini, pues, explica la situació allà, un país on plou sobre mullat, i evidentment, si parlem de Lesbos, inevitable que parli també del tema de refugiades, que això es vincula amb el que ara explicava el doctor Axioma, que feia referència a Manu. Això només dir que esperem pel proper programa tenir un àudio d'algú més amb una reflexió global sobre també com està vivint, què està passant amb la crisi de refugiades al Mediterrani i en tota aquesta situació. Llavors, el Greg senzillament fa algun apunt. I després escoltarem la cançó Come On Finament d'un altre habitual, en Per Rocker, que ha confinat al terrat, al seu terrat de Sants, també aporta el seu granet de sorra.
Bueno, doncs, primer de tot, agrair-vos que m'hàgiu convidat, no, al programa a poder parlar de l'acompanyament emocional a la infància en aquests moments, no, de confinament. I bé, clar, el que és important en aquest sentit tenir clar, no, és, bueno, per començar, que les emocions, no, són informació íntima sobre el que ens està passant en aquest moment concret. Vale, i que fan referència al que vivim, no, en el moment present, el que estem vivint en l'aquí i l'ara, no? Aleshores, clar, aquí i ara estem confinats, no? I per tant, les emocions, no, que més se'ns desperten en aquests moments tenen que veure amb la por, no, amb la tristesa, amb la ràbia, amb la impotència, i d'altres, no?, que podem estar sentint. També posar de manifest que en aquest sentit persones amb caràcters més tendència al control i amb més rigidesa s'ho estaran passant més malament, perquè d'alguna manera la situació que tenim ara mateix, no?, en aquest moment present, té molt que veure amb la incertesa, no?, i amb la confusió i amb el no saber, no?, i per tant, contra més rígids ens posem davant d'això que tenim, més difícil ens serà, no?, poder gestionar l'emocionalitat pròpia i la dels infants d'una manera adaptativa. Aleshores, clar, important també tenir clar que les emocions són trànsits, que no són estats, no? I per tant, bueno, en un moment determinat, no?, ens podem sentir doncs molt enrabiats, no?, per la situació, molt impotents, però sentir com la confiança, no?, de que aquesta emoció anirà transitant i es anirà convertint en una altra, no?, de diferent. En aquest sentit, els infants són grans mestres, no?, perquè és, quan els observem, no?, podem veure de manera molt i molt clara que realment ells, no?, estan ubicadíssims en el present i per això moltes vegades, no?, es mostren en qüestió de segons, no?, de minuts, passant d'una emoció a una altra, no?, molt ràpidament, no?, poden estar tristos, alegres, enrabiats, amb por i sense que això, no?, sigui un problema, perquè realment no és un problema, perquè com us deia abans, no?, són informació íntima absolutament relacionada amb el moment present, no? És als adults que com ja estem acorassats, no?, a nivell de caràcter, doncs ens podem passar tot el sant dia, no?, o durant dies i setmanes molt enfadats per una cosa, no?, que forma part del passat, no?, i no tant del present. Aleshores, en aquest sentit, el que és molt important, no?, és que com a adults tinguem clar que el més important per un infant és que nosaltres puguem estar presents i disponibles davant el món emocional que presenten, val? Ara bé, perquè això sigui possible, no?, és molt important com s'està donant aquest acompanyament emocional amb nosaltres mateixos i mateixes, no? Què vull dir amb això? Que clar, si jo a mi mateixa m'estic tractant amb molta exigència, no?, en aquests moments en els que estem passant, no?, de pues, haig de poder treballar, haig de poder fer classes de ioga, haig de poder fer videollamades, no?, amb els meus familiars i els meus amics, haig de poder, no?, ser la millor mare del món, haig de poder fer una mica d'exercici també, etcètera, etcètera, no?, i m'estic tractant des d'aquí, serà molt difícil que amb l'infant, no?, pugui fer-ho doncs d'una manera també més flexible. Per tant, en aquest sentit és molt important que prengueu consciència com a adults de com esteu vosaltres emocionalment, val? Què vull dir amb això? Que com a dins fora, val? Jo moltes vegades, no?, amb els tallers d'acompanyament emocional o amb les sessions, no?, d'acompanyament terapèutic, el que explico, no?, és la metàfora de la mascareta d'oxigen, no?, quan estem en un avió, no?, que a més pel moment en el que estem justament ara, el tema de la mascareta d'oxigen, doncs també té molt a veure, no? Clar, quan pugem en un avió, no?, el que ens diuen les azafates quan ens comencen a explicar, no?, tot el circuit d'emergència en cas de que passi alguna cosa, ens diuen que si hi ha un fallo de descompressió de l'aire, baixarà una mascareta, no?, d'oxigen, i que les persones que anem acompanyades d'adults, primer ens hem de posar nosaltres la mascareta i després posar-li a l'infant, no? Això és importantíssim, Val? Molt sovint ens pensem que primer el nen, no, la nena, i després nosaltres. Però el que és evident és que si nosaltres ens estem ofegant com a adults, si no podem més, si estem esgotats, si estem tristos, si estem absolutament, no, desbordats, serà molt difícil que puguem contenir emocionalment amb un infant. Per tant, molt important, no, prendre consciència d'això, no, de com estic jo, de com estic atenent realment allò que m'està passant per dins, no? Quina és l'emoció que se m'està fent més present, què necessito, no, per atendre aquesta emoció, i des d'aquí i amb aquesta consciència poder acompanyar en el més petitó, no, i a la petitona, perquè si no serà molt complicat. Vale? També tenir molt present, i amb això també els infants ens donen una lliçó molt important, de on estem posant la mirada com a adults, no? És a dir, si en tot allò que no podem fer o en tot allò que sí que tenim, no? Llavors, tot sovint l'automàtic ens porta a posar l'atenció i la nostra mirada, no, en tot allò que està anant malament, en tot allò que falta, en tot allò que pot millorar, no, en tot allò que no tenim. Aleshores, des d'aquí és molt difícil poder trobar la pau i la tranquil·litat que necessitem moltíssim en aquests moments de confinament actuals, no? Llavors, us animo, no, molt profundament a posar la mirada en tot allò que sí que tenim, no, i el que sí que podem fer. Ara mateix, els nens i les nenes ens estan donant una lliçó d'aprenentatge al·lucinant, no, en quant a que necessiten poc més que està amb nosaltres, no? O sigui, realment, jo almenys en les famílies que acompanyo m'expliquen que no, o sigui, si estan tranquils, els nens estan bé, ens estan sorprenent, és a dir, ho portem pitjor nosaltres, no? I és així, perquè els nens realment, pel seu correcte desenvolupament, per la seva estabilitat emocional, el que necessiten sobretot és a un pare i una mare, no? O a dos pares o a dues mares, o als acollidors, és a dir, qui sí que se n'estigui fent càrrec, que estiguin presents i disponibles per ells, no? I que hi hagi aquesta acceptació plena, no? Aleshores, bueno, actualment, no, estan passant moltes hores, no, amb els seus adults de referència, i amb això en tenen poc, no? És evident que hi ha moments de tot, no? I, però no massa diferent, no, del que es pugui donar a vegades en el dia a dia, ja que si alguna cosa ha canviat també ha sigut el nivell d'estrès, no, en el que estem sotmesos. Aleshores, bueno, des d'aquí també estem com més tranquils, no, i més tranquil·les, i hem pogut baixar el ritme. Això és molt important, també. És a dir, respectar el ritme dels infants, no? Respectar que cada nen és diferent, no? Que cadascú necessita un temps o un altre, no, per gestionar l'emoció que se li estigui fent present, no? No tots els nens són iguals. Molt important el poder donar espai i reconèixer, no, l'emoció, el sentiment que poden estar sentint, sense minimitzar-los ni ignorar-los, no? Sinó validant-los com a emocions vàlides, no, que formen part de la vida i que estan passant aquí ara, i que per tant està bé que sigui així, no? Jo us animo també a, en aquest sentit, a gestionar les pròpies emocions, compartir-les amb ells, no? És a dir, amb molts pares i mares últimament, que tota aquesta angoixa, no, aquesta necessitat de cridar, no, de descontenció, l'estan fent de la mà dels seus fills, no, posant-se a cridar a moments, no, per poder alliberar les tensions, no, i tot aquest estat més comprimit, no? Més contingut en el que estem últimament, no? Sobretot els adults. Aleshores, important també que com a pares i mares, no, pugueu llegir el camp emocional dels infants, és a dir, que us pugueu avançar, no? Perquè a vegades ens fan reclams, no, que no tenen tant que veure amb allò explícit que ens estan dient, sinó amb el que s'estava jugant més a nivell implícit. Aleshores, en aquest sentit, vindria a ser això. No sé si us ha servit d'ajuda, si voleu que en continuem parlant. En tot cas, animar-vos a posar molt la mirada a com esteu vosaltres mateixos i mateixes com a adults, com us trobeu, què necessiteu, i poder-vos-ho donar en la mesura del possible, que és evident que és complicat de nassos en aquests moments, però no ens enganyem que durant el dia a dia sempre trobem una excusa o altra també per parar atenció a la nostra pròpia emocionalitat. Per tant, el moment aquest de confinament no deixa de ser una oportunitat per poder observar-nos com estem, com ens trobem, i des d'aquí oferir la mirada cap a l'infant, no?, per acompanyar-nos emocionalment i ajudar-nos d'alguna manera conjunta. Per acabar, m'agradaria compartir-vos amb una frase que el que diu és: acompanyar emocionalment els infants és una gran escola de creixement personal perquè ens dona la possibilitat d'observar i atendre el nostre propi món emocional. Alhora, ens dona la possibilitat de veure l'espontaneïtat emocional dels infants i aprendre d'ella. Per tant, m'agrada acabar amb aquesta frase i convidar-vos a practicar més aquesta espontaneïtat, perquè els antídots que més ens funcionaran en aquests moments són la flexibilitat, la confiança i el tenir cintura per poder jugar amb la incertesa. Moltes gràcies, abraçades i fins ben aviat.
Hola, Ernest. Hola, Assemblea de Bajaras. I aquí és Susana de Itàlia, de Mòdena. ¿Y qué tal la cuarentena en Cataluña, que en Barcelona? No me imagino nunca una ciudad como Barcelona sin personas, sin gente en la calle, no puedo imaginarla. Y vale, nada, en Italia, ¿qué pasa? Son ya 35 días de cuarentena. En el norte más que en el sur estamos cerrados en casa, sí, todas las tiendas están cerradas, solo algunas están abiertas como farmacias. Y nada, el problema es que después de 35 días, claro, la gente se está muriendo en casa, y además el problema principal es lo del trabajo, porque lo imaginas, creo que eso mismo en España, las fábricas están cerradas, no hay trabajo, y también las personas que trabajan en la red social ahora están sin trabajo, no están trabajando, y entonces el problema general de economía y de personas que no tienen sueldo para comer, para comprarse algo por la familia, es un problema muy grande aquí. Después de tantos días sin trabajar también. Pues yo sigo trabajando en casa porque trabajo con el smart working. Pero la mayoría de la gente no puede trabajar. ¿Y qué más? Entonces lo pasamos cada semana escuchando que lo que no nos anticipa nuestro primer ministro Conte. Entonces hacemos lo que dije, pero no sé cuántos podemos llegarnos cerrados en casa como el último mes y pico. Y nada, creo que vamos a hacer cuarentena hasta por lo menos el 3 de mayo. Y espero que van saliendo, no sé, algo de ayudas económicas de Europa o desde el gobierno central, porque no sé cómo se van a salir las cosas después de tantos días sin trabajo. Y un otro problema muy grande aquí es que las familias con problemas, como con hijos que tienen problemas de, no sé, enfermedades, o también niños con niños que están que tienen enfermedades como la de autismo, no tienen nadie que los ayudas. Entonces, hay algunos que están trabajando en casa y además tienen que cuidarse de los niños, y hay otros. Entonces, hay problemas y problemas. Y se ve, cada día más, la diferencia entre las personas que ya tienen dinero y las personas que son pobres. Y además, un otro problema muy grande creo que será lo de la mafia, porque, claro, como el gobierno dice que se va a dar dinero por las empresas, hay un peligro muy grande que la mafia se va a agarrar todo el dinero para abrir, claro, tiendas y fábricas que no existen, o que son simplemente empresas de mafia. Y nada, a ver qué lo que se pasará. Espero que se vas a pasar bien todo y que vamos a salir por lo menos en final de mayo de esta situación, que yo, por ejemplo, me espero de volver en Cataluña o en Andalucía muy temprano. Y nada, chicos, muy cuidado y ¿cómo se dice? Buena fortuna, good luck. Un abrazo de Italia. Chao, 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 chao.
Hola, Majaras. Soy Greg y grabo este audio desde la capital de la isla de Lesbos, en Grecia, Mitilene. Hoy es el día 8 de abril y aquí en Mitilene podríamos decir que llevamos casi un mes, menos una semana, de esta cuarentena que lleva casi todo el mundo. Casualmente, el primer día que se aplicó, digamos, cuando ya el gobierno decretó que los bares, los restaurantes y algunos comercios iban a permanecer cerrados, aquel sábado 14 de marzo, coincidió con una manifestación antifascista bastante masiva que se celebró al mediodía aquí en Mitilene, cuya presencia, digamos, en las calles levantó ciertas quejas de parte tanto de algunos medios de comunicación locales como de voces tal vez más nacionalistas o ultraderechistas o conservadoras, que veían con mal ojo que muchísima gente se concentrase en la calle. A la vez, aquel acto y la posterior manifestación de la tarde que había convocado la Ocupa anarquista, digamos, de Mitilene, fueron los últimos actos de un bimestre así bastante activo en cuanto al problema migratorio, diríamos. Muy, muy, así resumiendo, podríamos poner como fecha de inicio el 22 de enero, cuando la administración local convoca a la población a salir a la calle y protestar contra el gobierno para que se dé una solución definitiva al problema que se ha creado estos últimos 5 años, digamos, con la masiva llegada de personas y luego el encerramiento dentro del campo de Moria. Acto siguiente son las protestas de los propios inmigrantes para que el gobierno les haga caso y que puedan, digamos, moverse. Protestas que dieron lugar a enfrentamientos con la policía y también a ciertas antiprotestas tampoco, pero presencias así de gente que va en contra a la presencia de los inmigrantes. Y luego el gobierno decretó la requisición de un terreno en la isla para que se construyera un campo cerrado, prácticamente una cárcel. Pasando los días, llegaron aquí los antidisturbios, hubo confrontaciones, enfrentamientos violentos entre la población local y los antidisturbios. Luego pasó aquello que Erdogan decidió abrir el grifo, así de una manera muy brusca, ¿no? Como para describir el fenómeno este de Turquía. La crisis del 1 de marzo. Y poquito a poco llegamos a mediados de marzo, que se acabó todo de un golpe. Y bueno, durante este mes efectivamente no hay nada de actividad. Ayer hubo una pequeña concentración del personal médico en el hospital de Mitilene y en las otras islas también, pero formando parte de una convocatoria a nivel estatal de todo el país. La situación en Moria está, me imagino, peor que nunca, porque la gente ya está encarcelada, no puede ni salir del campo, ni moverse. Se dice que está bastante concienciada con lo que está pasando. Se han formado grupos de apoyo por jóvenes intentando informar y avisar y más que nada prever que no haya, digamos, consecuencias negativas. No se han detectado casos de coronavirus dentro del campo de Moria y esto es una señal muy, muy positiva, porque sería el colmo que apareciesen casos. La policía, por el número de personas que están ahí atrapadas, hablamos de un número que roza las 20.000, hace un poco la vista gorda ante las personas que circulan por la ciudad. Esto es una opinión personal, de todas formas, pero es lo que me ha pasado a mí, que nunca me ha parado, nunca me ha preguntado nada. Aquí en Grecia se permite salir a no practicar un deporte, pero si se trata de un paseo, si alguien quiere salir a correr o hacer algo de bici. No se permite bañarse, eso sí, es curioso que en un país con tanta costa no se permite bañarse. Por lo demás, la mayoría de gente suele ir a comprar a los supermercados, pero algún que otro pequeño comercio permanece abierto. Luego, sé que ciertos agricultores pueden vender su producto, porque he oído hablar también de eso en vuestros programas. ¿Qué más podríamos hablar decir de este confinamiento? Bueno, es una situación bastante particular de Mitilene, porque por un lado es un pueblo grande, entonces no se ve la presión, ¿no?, que podría verse en una ciudad con las avenidas vacías y la presencia policial así muy, muy notable. Aquí todo está más tranquilo y la propia ausencia, digamos, de las personas migrantes hace que la pandemia y más que la pandemia, el fenómeno, ¿no?, que está creado por este virus sea más presente aún en las calles, a pie de la calle. Me imagino que, como en otros países, aquí se teme bastante sobre el futuro. El gobierno intenta demostrar que apoyará a la población, pero la cosa es que, siendo un gobierno de derecha, no da mucho crédito. Turquía está informando de que está controlando el tema, pero no se puede fiar de la información que está saliendo de ese país. Y día tras día, pues, mientras no ocurra algo muy bestia en Moria, pues se permanece, digamos, esta tregua, ¿no? Ahora bien, gente que acude a Moria dice que la violencia dentro del campo sigue siendo vigente, porque claro, 20.000 personas en un olivar, en tiendas de campaña, con todo el frío que está haciendo estos días y sin tener ni acceso a un cajero, porque también les cortaron el sueldo del mes de abril para que no saliesen, y pues con toda esta, digamos, presión, pues eso puede provocar una serie de problemas, ¿no?, sociales. Y nada, creo que esto es todo por ahora.
Soy peluquero, soy rockero, me llaman perroquero y hago lo que quiero. Eso no es así, eso ahora no es así, eso no es así. Estoy confinado en mi casa de Sans, suerte que tengo un terrado. Y os voy a cantar una canción para alegraros el corazón. Y date cuenta que la vida son momentos, grandes momentos, pequeños momentos, momentos claros, oscuros momentos, todo aparece de forma natural. Qué fácil es darse cuenta de todo, si en verdad todito está en tu cabeza y en tu corazón. Toma conciencia de cómo, cuándo, dónde y por qué estás aquí otra vez. Oh, come on. Come on, yeah. Come on, come on, come on, come on, come on, yeah, yeah, yeah. Vas a estar siempre detrás de esa ventana, viendo pasar la vida, semana tras semana. Ponte las pilas, ponte las ya, que si esperas a mañana, mañana dónde está. Vas cogiéndole la onda a la hora, que pasar de un día cutre a un gran día está en la olla. Nunca digas esto, no lo voy a hacer jamás. Antes muerto que aburrido, ser vital y original. Ah, ah, como dice, come on. Come on, yeah, yeah. Come on, come on. Yeah, 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 come on, come on, yeah, 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 come on, come on, come on, come on, come on, yeah, yeah, yeah. Bueno, que aquest confinament sigui el més lleu possible per tots.
Molt bé, això és l'Assemblea Majares en quarantena amb contrabanda. Proseguim, m'ha escoltat ara d'una tacada a tres àudios i res, pues, coses que ens fan parlar o mencionar aquests àudios i per completar-los, que amb aquesta gent hem anat xerrant i a vegades no tot ho han explicat a l'àudio. En el cas del grec, molt ràpid, ja hem parlat del tema refugiats, ho ampliarem amb algú en un següent programa, però ara no recordo si ho menciona. Una cosa interessant també que ens havia explicat el grec és que també tot el paper que està tenint... Clar, en Grècia ara mateix era un moment convuls, ja sabeu el que ha passat a Grècia l'última dècada. Llavors, pues això no és aliè també com estan vivint ara la crisi del Covid, que no és dels països amb més morts. Però hi ha un context polític difícil. Llavors, aquí l'extrema dreta, ara també quin rol està tenint, tant a nivell pues, d'agressions que ja estava tenint en voluntaris, en persones refugiades, com ara en com afrontar la crisi. I això va pensar que bueno, pot semblar algo anecdòtic, però també en el nostre estat, què passarà el paper de Vox i d'extrema dreta més callejera amb la crisi. Ja va passar la crisi que va venir per la crisi immobiliària i a veure què pot passar. És la història ens ha explicat també a vegades com l'extrema dreta en aquests moments ressorgeix o hi ha gent que desgraciadament s'hi aboca. Jo tinc, potser sóc un pèl optimista, però bueno, penso que en aquesta ocasió la gent... És una crisi que ja no ha estat només econòmica o social, fins i tot practicant de valors, ja esperem que molta gent això li hagi fet com canviar una mica el seu posicionament o qüestionament del sistema en general i per sort la tiri cap a una altra banda. Però bueno, temps al temps. I després la Susi, dues coses que no menciona l'àudio i m'explicava a mi. Una és ja geopolítica, quasi. Com ella i la societat italiana estava molt enfadada, una cosa que els feia més ràbia no era tant el paper dels seus polítics i del govern, sinó el rol que havien tingut els països del nord d'Europa. I això qüestiona, i està passant molt, el paper de la Unió Europea, patètic, de nou, que amb els seus interessos darrere, però estan havent ajuda i a vegades comprada o el que sigui, però àgil i ràpida, de Rússia, de Xina, per suposat, i estem veient els com es diu, les brigades mèdiques de Cuba, i Venezuela també ha portat a ser països, i la Unió Europea, entre burocràcia, que ho ha fet alentir, i sobretot que països del nord, almenys el que s'ha viscut a Itàlia tot aquest temps, és que no han volgut ajudar, no han volgut donar material mèdic perquè els hi venia a ells després. I bueno, aquí ja entren uns qüestionaments ètics, però bueno, això posa molt en entredit la Unió Europea que és i com potser la gent... A partir d'ara, països que no eren tan euroscèptics, que com es posicionarà la ciutadania. I sobretot, a mi el que em toca més a prop i trobo... Ah, perdó, i Susi també mencionava que ella veia com a algo positiu pues, que a les regions del nord, ella és Emília, però altres regions, especialment Lombardia, el motor industrial d'Itàlia i del sud d'Europa, que és on això ha estat més fort, pues que bueno, es deia d'una banda que potser havia estat més fora allà, igual que a Nova York o aquí, el Covid per la pol·lució en l'aire, però com alhora, clar, evidentment, al parar-se tant d'una manera tan bèstia la indústria, evidentment estava millorant molt la contaminació. Això ens remet a el que ens explicava contra el diluvi el anterior programa. I, bueno, sobretot el que ens explica l'Aia, a mi m'ha fet pensar molt, ja ho vaig dir en cada programa, amb una mica en com posicionar-nos la gent que tenim fills amb tot això i que des d'un primer moment que potser alguna gent ens ha generat pues, certa amor, ràbia de com s'adapten els nens, com els tenim tancats en els pisos, però amb excepcions de gent que potser viu en llocs molt precaris o que té realitats, per exemple, com les de les monomarentals, que estan tenint dificultats per com anar a comprar i si t'emportes el nen t'insulten o com no el pots deixar a casa, que són realitats dures, i no diguem els de les famílies d'infants autistes, per exemple, on sigui un problema està tancat. En general, fora d'això, jo ho estic veient amb el meu fill, s'han adaptat. I és el que ens explica la Laia. O sigui, dels petits també podem aprendre molt, perquè en el fons, i això també en remet al primer programa, l'àudio de l'ANAI, comunicació no violenta, que són quines necessitats tenim. A vegades confonem el que necessitem amb les estratègies que utilitzem per satisfer-ho. I potser, en veritat, si el que necessitem és ser feliç, és estar comunicats i bé amb el nostre entorn més proper, forçosament això potser no només s'aconsegueix anant al parc, anant als bars, a lo millor ho aconsegueixes més estant tancat a casa si aconsegueixes connectar-te més i anar a lo essencial, etcètera, etcètera, sempre que tinguis uns mínims coberts. Llavors, senzillament, pues, em fa reflexionar molt, jo crec, l'àudio de la Laia, també des de la lògica, suposo, de tota la seva moguda de teràpia gestal, però uns grans mestres, els peques, com sempre, no? I això sí, això no treu que no ens enganyem, vull dir, ha tornat a posar el manifest que vivim en una societat adultocèntrica, també. Llavors, les mesures eren ridícules. Vaig sentir quan algú havia comptat que les compareixences del nostre president, del Pedro Sánchez, que quants cops mencionava infància o criatures, que crec que en una compareixença ho van comptar, ho va dir un cop, i en canvi indústria o economia o empreses ho havia fet 20 no sé quantes vegades. Bueno, això també no oblidem que s'ha de posar sobre l'accent en això i que segueix sent una societat així. Què passarà després del Covid? Veiem-ho. En l'àmbit educatiu, perquè com que pinta que on s'allargarà més això serà les escoles, aquest confinament, potser és l'ocasió per replantejar de fondo totalment com s'entoma l'educació. I aquí els dos majares, un des d'una banda i l'altre des d'una més laboral, segur que també hi teniu a dir, però donaria per un programa sencer.
Sí. Mira, mira, per dir una mica així les coses, falta allò del grec, que jo tampoc puc dir massa, tot i que, bueno, és el que deia el Jordi, que d'alarmes i de desgràcies i en el món en passen moltes, no? I que de cop i volta funcionem amb això de que vivim i només existeix una cosa a nivell social, no? I de cop tot l'altre desapareix i tot... Ara l'únic important és el coronavirus i dius, joder, doncs hi ha molts temes i està clar que les coses tenen efectes per com ens configurem anteriorment, no? I que si simplement el que ens molesta són els morts, doncs podem anar a observar doncs, altres moments on hi ha molts morts. Tot i clar, no són els nostres, no els veiem morir al costat de casa o aquestes coses, no? I que aquest és un sentiment que ens allunya una mica com aquest nacionalisme, aquesta que passa una mica en la realitat de contraposar poders polítics o veure realitats doncs, tan locals, que també alhora ho trobo bé, eh? Vull dir que trobo bé que entenc que la gent ha de centrar-se en el món local, ja ho dic jo, a molts nivells. Després, amb el que deia d'Itàlia, doncs, volia comentar simplement una notícia que vaig llegir aquests dies, que em va agradar, que era com que t'explicava com no, dos pobles d'aquests del focus aquest italià, que un és Codogno, no sé què, que està, Codogno està a la Lombardia, no? I a l'altre, a prop, hi ha un altre poble que està en el...
Bergamo.
No a Bèrgamo, un altre que ja està en el Vèneto, que són dos dels focus inicials, no? I que et diu com un, perquè tenien uns responsables, van prendre unes mesures i uns altres van prendre unes altres. Diu que aquests llocs del Vèneto, perquè allà a la Universitat de Pàdua hi havia un epidioma, bueno, un no sé què, que el que va decidir és fer el test aquest a tothom, no? Per tal d'aïllar tant els que tenien símptomes com els que donaven positius i no tenien símptomes. I que això va fer parar a saco el tema de la propagació de l'enfermetat, no? I això vull dir perquè al final hem estat seguint uns experts i unes mesures que, per una banda, són molt lògiques, les del confinament i tal, però s'ha trobat a faltar aquesta possibilitat de tenir aquestes altres mesures, que són les prescriptives dels testos, no? Que aquí han fallat molt i han fallat per aquesta competència i dependre de qui els pot fer o com es pot fer i de no estar preparats i d'aquestes mandangues. Perquè, doncs, si els contagis s'han anat pervivint, és una miqueta en aquest ambient tancat que s'ha hagut de quedar molta gent, no? Doncs, al final, els contagis s'han parat a un nivell de difondre socialment, però si ja s'havia difós molt, com a molts llocs s'ha vist que s'ha difós molt, a Nord d'Itàlia, a Madrid, aquí o el que sigui, doncs han anat continuant a moltes cases i arribant a llocs concrets perquè molta gent asimptomàtica encara havia d'anar a fer coses, doncs anar a treballar en un lloc o anar a treballar en un altre, no? Amb això que avui, per exemple, veig aquest matí una notícia d'un xaval de 20 anys de l'Amazon, de la seu de l'Amazon, que ha mort de coronavirus, no? I clar, tu no saps d'on l'ha agafat o què ha passat, però està clar que aquesta persona ha anat a treballar perquè era jove, per repartir paquets o el que sigui, i perquè no s'ha parat dels paquets. Com un exemple qualsevol, eh? Però bueno, que era interessant aquesta notícia d'aquest poble d'Itàlia, perquè era com la contraposició en aquestes solucions, no? I que està clar que és molt difícil i que d'alguna manera el confinament és una solució, però que és una solució que tampoc potser no la podem idealitzar i no és la millor. Això com així. Llavors, això em fa pensar una mica amb els nens. O sigui, està clar que els nens s'adapten a tots, però bueno, jo crec que d'alguna manera estar tancat en una casa o el que sigui no és el més sa del món, no? I aquí és la nostra, amb el que podem empatitzar amb la gent que està tancada forçosament, no? Pues al final podrien contribuir a la societat si és que han fet alguna cosa per la que s'han de pagar les seves culpes d'una altra manera, més que estan tancats, no? I això, els nens s'adapten, però la tensió a vegades creix. I en aquests sentits, les situacions de tensió en una casa petita i això s'hauran viscut molt més, ja no tant pels nens que es podrien adaptar bé i que simplement si l'ambient és bo és de puta mare, sinó pels pares, perquè els pares no estan acostumats a estar amb els seus fills. I estem bàsicament a l'estiu, i si te n'adones una mica la perspectiva a l'estiu, al final és que és un infern, no? Perquè ja no saps què fer, on posar-los o què poder fer amb els nens, més enllà de portar-los de colònies o enxufar-los als avis unes setmanes o el que sigui. Llavors jo crec que una mica és aquesta reflexió. Està clar que nosaltres acceptem tenir fills, potser pensant perquè no els tens 24 hores al dia, però que està clar que d'alguna manera són els teus fills i has de poder aconseguir estar amb ells doncs, molta estona. I de quina manera ho podem fer o de quina manera socialment ho podem assumir això. Està clar que amb unes condicions d'habitatge o de llibertat que no són aquestes, no? Que està tancat en una casa, doncs, al final acabes cansats, no? I acabes a ratos enfadant-te, pagant-li les culpes a ells i aquestes coses. Que, bueno, que després et quedes pitjor. Però bueno, ahí quedo.
Molt bé. Jo per anar així posant, diguem-ne, algunes idees, perquè ja heu dit molt, és el difícil que té parlar després de tots.
Sí, som uns idiotes, l'únic que fem és idees, saps? O sigui...
Però bueno, dic tres cosetes. La primera, una qüestió que ja s'ha vingut repetint sovint, que és que aquesta situació d'excepcionalitat ha fet, doncs, bueno, aflorar unes certes vulnerabilitats. Sobre l'àudio de la Laia, és que és claríssim, o sigui, la qüestió de, tot i que els nens s'adapten a tot, doncs claríssim, la qüestió de la vulnerabilitat de dones, fills i avis. De fet, o sigui, bueno, posar per davant l'estructura econòmica d'un país i no tenir en compte, diguem-ne, els seus ciutadans, és una cosa que demostra clarament la vulnerabilitat, per exemple, d'aquests, més enllà dels treballadors precaris i de tot això, sobretot d'aquests grups de persones que són dones, fills i avis. Ara bé, també em sembla interessant, diguem-ne, com en... crec que té a veure també amb la qüestió o amb algunes qüestions que comentava la Laia, com el grup familiar s'adapta a aquesta nova situació que estem vivint i com tota una sèrie de restriccions materials afecten a diguem-ne, a aquesta nova situació. Penso, per exemple, fa un cas que conec així per qüestions de feina i tal, una dona que, com la seva germana, bueno, viuen aquí dos nuclis de familiars, que són això, germans i tal, doncs una germana s'ha quedat amb el pare que té Alzheimer i que és gran, i en canvi l'altra germana s'ha quedat amb els tres fills seus i els dos fills de la germana a casa. Llavors, clar, gestionar això és, és bèstia. ¿Vale? Però s'ho han dividit així, per justament, bueno, acomodar-se a la nova situació. Bueno, això d'una banda. Sobre Grècia i alguns comentaris que feia el Grec, o sigui, és que jo tinc la sensació, o dues sensacions. La primera és que a Grècia, per sort, i toquem fusta, no han viscut això del coronavirus d'una manera com, per exemple, ho ha viscut a Espanya. Jo crec que el número de morts de Grècia és molt, molt menor que, per exemple, el que ha viscut Itàlia o Espanya. Per lo que sabem, estava al voltant de menys de 1.000 morts, per exemple, tot i que no se sabran mai les dades exactes. Però a Grècia, per exemple, la qüestió dels refugiats esdevé una qüestió molt més prioritària. Però bueno, ja veurem això com es desenvolupa en els propers mesos. D'altra banda, jo crec que és força interessant la reflexió que fa com a l'hora de la veritat, en el si de la Unió Europea, doncs continua existint l'Europa del Nord i l'Europa del Sud. I diguem-ne, una miqueta la situació que s'està vivint, no tant per Grècia, però sí per Espanya i per Itàlia, és una miqueta el que li va passar a Grècia el 2015, que els van deixar, diguem-ne, una miqueta tirats. Sí, podem fer algunes inversions, però el deute públic te l'agafaràs tu i et deixarem tirat. Alemanya i Holanda no perdran el cul ni molt menys el seu estatus de diguem-ne, del primer món per donar ajuts a l'Europa del Sud. Vale? Em feia reflexionar una miqueta una frase que deia un metge cubà, que deia quan dones del que et sobra és caritat, quan comparteixes el que tens és ajut i és posar-se, i és empatia, i és posar-se la pell de l'altre. I això certs estats del nord d'Europa no ho estan fent. Finalment, acabo amb la Susi d'Itàlia. Novament, porten 35 dies confinats, que si no m'equivoco són gairebé una setmana més del que nosaltres portem. Una qüestió força interessant que ella planteja és que ara la gent s'està començant amb aquesta idea del confinament total, s'està començant a trobar els morts a casa. Que això és força, força interessant. Esperem que aquí a Espanya no es torni no es doni aquesta situació. D'altra banda, em sembla interessant, bueno, clar, novament, la qüestió de fer de com ha aflorat la diferència de classe a Itàlia i als països del sud d'Europa. Per exemple, que no s'hagi aturat la producció, per exemple, o que s'estigui reivindicant ja des de certes patronals, per exemple, de Bèrgamo, transcendien els mitjans de comunicació, el país no pot estar aturat, té a veure principalment amb què? Sí, amb el manteniment d'una estructura, diguem-ne, industrial, però també amb el manteniment d'una diferència de classe, que seran les vides precaritzades dels treballadors i treballadores i, en canvi, el benestar, diguem-ne, de les elites econòmiques d'un país. Amb això jo ja deixaria el meu torn de paraula.
Bueno, jo crec que està bé aquestes reflexions perquè també anem anticipant i anem detectant posteriors temes que parlarem en següents programes, no? Llavors, per exemple, bueno, ara segurament comentarà també algú, doctor Axioma, i avui hem anat mencionat el tema de presons o de llocs de tancament, i m'oblidava que la Susi, les primeres notícies que m'enviava o que xerrava del que passava a Mòdena és la terrible situació a les presons. I que Itàlia potser ha arribat a un nivell més greu del que sembla que aquí ja també començarà a arribar. Llavors també podria ser un tema a parlar. Jo també, abans de potser dir alguna cosa a agenda, que també ens dona molt peu a apuntar temes per següents programes o vincular amb el que hem xerrat, una notícia. A més, aviat ens remet a coses que vam parlar en l'anterior programa, que és que la xarxa de cuidadors, que es diu la Red de Cuidadors Antiracistes, ha denunciat el dijous dia 9 que la Guàrdia Urbana els van aturar i les van multar amb quin import, a la sortida del túnel de Rovira per distribuir aliments, no?, que portaven a persones migrants. Llavors, recordeu que vam parlar de la xarxa de suport mutua Icarca, que hi havia també una convocatòria de recollida d'aliments. Jo, per cert, m'hi vaig trobar el Manu, que hem tingut avui a l'àudio, però que evidentment, l'Estat i el sistema vehicula o dona el beneplàcit a legitima xarxes i maneres de beneficència, evidentment, però clar, quan es tracta d'ajut o de solidaritat amb xarxes autònomes, doncs segueix no entenent-les i criminalitzant-les. Llavors, això tingueu present i des d'aquí el nostre suport a aquesta red de cuidadors antiracistes. I res, després dir alguna cosa d'agenda. La primera, completa molt, jo crec, i va en la línia potser de coses que explica la Laia en termes de criança, i és que hi ha unes xerrades d'una persona experta en infància, no?, que es diu Sílvia Palou Abril, i que porten per títol el cicle Buits i plens emocionals de la nova realitat de la crisi. I ho fa a la televisió, al canal YouTube de la televisió d'alguns dies de Cardedeu, que és una televisió que històricament va ser de les primeres televisions comunitàries. Llavors, té a veure amb coses que hem dit. El dia 13 d'abril, Buits i plens d'una nova realitat, modelant un canvi. I això serà a les 18 hores al canal de YouTube seu. I el dia 15 d'abril, la tristesa i la por també la respirem junts. A les 5:30, en directe, també, però en aquest cas a la televisió de Cardedeu, a part del seu canal de YouTube. Llavors jo crec que a mi això té a veure sobretot amb el que parlàvem de com es pot viure, no? Des de la infància i les famílies, això, però ens pot remetre que potser, i jo crec que seria molt interessant en un següent programa, recollir algun àudio d'algú que parli de salut emocional, ho han parlat diversos testimonis d'àudios, nosaltres també, i amb un sentit general, no? Més aviat potser amb les persones adultes. Perquè no sé si el Manu em feia referència, però una altra xifra important que ha estat sempre allà és la dels suïcidis en el món occidental. I què passarà ara amb aquesta xifra, no? Aquests dies. Però bueno, potser és menys evident que la de les morts del Mediterrani o les denúncies de trànsit o de càncer, però la salut emocional algú que ens agrada, a mi m'agradaria que algú amb expertesa ens expliqués la seva opinió. Després, si cas, us diem una coseta més d'agenda per tancar, però passo ronda.
Però tu, el que deies, això de la salut emocional, jo sé que les companyes de Fil a l'Agulla estan fent també xerrades a la seva web, no? I em sembla que eren obertes, diria, ara mateix, no ho sé pas. No posaria la mà al foc, però...
Sí.
Però sí, diria que sí. Jo el que volia anunciar una mica, sí, tampoc tinc molt més a dir així de com a notícies o d'elements, és a dir, doncs que si us havia arribat que havíem anunciat fa uns quants programes ja un concurs literari sobre la indústria porcina a Osona, que promovia el grup de defensa del Ter, no? El grup ecologista, doncs que han postergat la presentació de comptes. Imagino per què és això, com al final si és una cosa que de cop i volta apareixia i ningú tenia un compte amb una temàtica tan específica, en un moment com l'actual, on la realitat és tan de compte o tan, no?, mediatitzada, doncs és molt difícil concentrar-te en altres coses, no?, per molt que entri el tema. Llavors a mi em venen dues coses a dir. Una és, tota aquesta gran quantitat d'actes, de gent, de històries, de festes que la gent no pot fer i que posposa per d'aquí uns mesos. Però, clar, tot això és una bogeria, perquè al final, d'aquí uns mesos, ja hi havia molta gent que pensava que aquells mesos feia altres coses o el que sigui. Llavors, què farem? No? Perquè les bromes aquestes que faran, no? De dir, quin sentit té, no? I com la cultura, que això és una reflexió molt concreta sobre la cultura lligada a feines, no? A negocis, a entitats que necessiten ingressos a través de festes o de coses, no? És algo que és molt boig, no? Perquè al final és quina reflexió tenim sobre els modus vivendi de cadascú, no? Que és el mateix que hi ha davant de la cultura recreativa o tot això. Clar, al final es barreja la cultura popular o la necessitat de fer unes festes amb la necessitat d'aquell fulanit o la menganita que tenia un negoci muntat en aquella festa. Llavors, és tot boig en aquest sentit. Si visquéssim en una societat diametralment oposada a la que vivim ara mateix, doncs es podria solucionar dient, escolta, aquí, doncs això és el tema aquest de la renta bàsica universal o aquestes coses. Tothom necessitem un mínim per viure, està clar, però hi ha uns excessos, les ganes de voler triomfar més, de guanyar-te un pastó en una setmana o el que sigui, que no és sostenible, que ho hem estat promocionant moltíssim, però no és una cosa sostenible, no? I que al final les condicions de vida i les condicions laborals o les condicions socials de les persones han de tendir a certa equitat, no? Però bueno, tampoc sabem el que ens portaria, però bueno, ja estem amb tot això. Això era una part. I l'altra era això, no? Doncs que penseu en els pobres animals, no? No dic els porcs, els contes literaris i les distopies i aquestes coses. Jo vaig parlar la setmana passada del llibre aquest de la Haraway, d'una Haraway, però bueno, que serà un tema que em sembla que anirem venint a parlar i que ara ficarem una falca, no? El ciberpunk, no? Aquestes coses distòpiques, ecologia radical, tot aquest món del canvi climàtic, com es barreja. Ara estem veient l'Himàlaia, per fi veiem fotos de l'Himàlaia i net i tal, no? O coses així. Però que és interessant. I com això, com aquest ara mateix fet, que està clar que, és, que estem amplificant i molt, però és algo que pot ser determinant per transformar certes visions de com veiem el futur de la humanitat, no? I que ho aprofitem. Ja està.
Molt bé, jo per acabar, dos cosetes. I lligant amb el que deia la Semo i el que diu l'Eduardo Manos Tijeras sobre la qüestió de la indústria cultural i l'entreteniment, a veure, jo em plantejo dues preguntes. Per què és necessari acabar, per què és vital acabar la lliga de futbol? O per què és necessari i imprescindible que hi hagi Sonar cada any? O Primavera Sound? Per què? Doncs, òbviament, perquè hi ha tota una indústria darrere que és un negoci, com dèiem, les mateixes, diguem-ne, situacions que altres sectors industrials, com poden ser els treballadors precaris, jo penso en els treballadors de certes productores, o penso i tal, i diguem-ne, la punta de l'iceberg serien els grans artistes i els grans noms i tot això, però diguem-ne, fins a quin punt és de veritat una qüestió necessària i imprescindible que això vamos, es dugui a terme. Això d'una banda, perquè del que volia parlar és d'alta. Mireu, no sé, fa poc, clar, vaig sentir, no, tot això de com el confinament ens podia acostar a la situació d'estar tancat en una presó i tal, no? Per exemple, s'han generalitzat algunes expressions com persones en confinament o quarentrena o coses així que vaig sentint molt, molt, molt sovint, no? I diguem-ne, en grups de WhatsApps o en grups o en Twitters de tuits de gent propera i tal. I llavors, clar, això em feia pensar en que el dia 7 d'abril la Directa va publicar que el judici, bueno, que es declara nul el veredicte i la sentència contra Rodrigo Lanza, que s'haurà de repetir el judici i perquè, molt bèstia, perquè diu el tribunal que el jurat popular no estava del tot motivat per fer una sentència condemnatòria, perquè va sortir que dels 8 vots particulars, diguem-ne, d'aquest tribunal, només un va quedar en contra i demanava més pena, i llavors el tribunal no ho ha vist suficientment contundent per la condemna al Rodrigo Lanza. I vull llegir la nota de premsa que va fer el seu advocat, Enrique Zulueta, ¿vale?, tras la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de l'Aragó. ¿Vale? I fa molt, molt ràpidament, diu dos punts. Primer, la sentència declara la nulidad del veredicto por no estar suficientemente motivado, pero el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en modo alguno dice que el veredicto fuera erróneo, debiéndose recordar que por una mayoría contundente, por 8-1, el jurado consideró acreditado que Rodrigo Lanza no tuvo intención de matar al señor Laine. Recordeu-vos que, bueno, que es va anomenar aquest judici, el judici dels tirantes i no sé què, i va tenir molta...
Crimen de los tirantes.
Va tenir molta tirada als mitjans. Dos, la celebración del nuevo juicio dará una nueva oportunidad a la defensa para acreditar que Rodrigo Lanza no solo no tuvo la intención de matar al señor Lainez, sino que actuó en legítima defensa. Y confiamos que tras un veredicto suficientemente motivado, aquí ve una miqueta de ironía, podrá dictarse una sentencia absolutoria y Rodrigo Lanza saldrá pronto en libertad. ¿Vale? Bueno, amb tot això que vull dir, primer, recordar aquest cas, que recordi que hem estat fent seguiment des de Contrabanda, des de l'Assemblea de Majares o des del Rizoma Malinowski, d'aquest cas del Rodrigo Lanza, ja no només en la part del 4F, sinó després amb el que ha estat, diguem-ne, l'hostigament de la policia i de la justícia en contra del Rodrigo. Recordar aquest cas, però també, sobretot, el que em sembla a mi interessant, que és, com deia l'Ernesto Chemacara, que la situació que estem vivint ara no es pot considerar o no té res a veure amb el que és estar pres. Perquè sí que podem veure limitats als nostres moviments, que és un dret fonamental de les persones. Però penseu que no és el mateix estar confinat a casa amb una sèrie de comoditats com tots podem tenir, que és des d'anar a tirar les escombraries, anar a comprar, anar a què sé jo, a la farmàcia i estar en un mòdul, diguem-ne, amb una presó de l'estat espanyol. Vale? I res, amb això només dic que intentarem anar en propers programes que ens facin un àudio, a veure si podem contactar amb la Mariana Huidrobo i que ens faci un àudio de quina és la situació i res, jo ho deixaria aquí i bueno, ja passaríem a una última ronda per acomiadar una miqueta el programa.
Sí, bueno, dir que l'Edu mencionava el tema de com el cicle que ha fet Fil a l'Agulla, de temps de confinament, ja es va acabar el dijous 9, però mantenen un servei gratuït d'atenció terapèutica per persones en primera línia de crisi del Covid-19. I es pot contactar al mail support@filalagulla.org i jo entenc que quan diuen primera línia no es refereixen només a nivell sanitari, perquè hi ha molta gent que ara mateix està en primera línia. El tema dels repartidors...
Des d'aquí, a la ràdio.
Exacte. Però bueno, el tema dels repartidors és una obsessió que jo tinc, però veia la notícia de que ara sobre els paren a saco, perquè en el cas de Glovo en concret, com que no només és menjar, és el canal que s'està utilitzant per distribuir.
Per la droga.
Clar. I no, en principi els repartidors això no ho saben, però els paren i veuen que algú li ha ficat allà no sé què en una jugueta, en una pila, saps? Però bueno. I dic que sí, que el tema dels festivals, tot això, que hi ha molta pasta ficada i que ara es vol salvar i tal, però en canvi manifestacions populars, no, evidentment no hi ha hagut problema assumir que s'han aturat. Va passar amb les falles, bueno, populars entre comilles, però vull dir coses gratuïtes a la vida, les falles, a Patrick's Day, o ara està passant amb, no ens oblidem, les processons de Setmana Santa.
O el Sant Jordi.
Sant Jordi, cert, que ens afecta directament. Dic que un tema que sí que volem comentar, tècnicament aquest programa l'estem fent cadascú des de casa seva i connectant per una aplicació de videoconferència. Podem dir literalment quin és el d'ella, és el Zoom.
El Zoom, sí, nos queden 4 minuts.
Que és d'una aplicació, diguem, basada en software lliure. I per què ho dic això? A part de les dificultats tècniques que fa, que no es podia imaginar el complicat que és acabar aquest programa, perquè hi ha un curro d'edició que fa també en Sergio Manos Tijeras, d'incloure els vostres àudios i les cançons, però que just el Mossos d'Esquadra aquesta setmana ha fet un...
Putos Mossos!
Que ha repartit a certs departaments, entre altres el d'Educació, perquè us circulés a escoles, dient que no era, en termes de ciberseguretat, no era fiable aplicacions com aquesta. Crec que en algun moment també qüestionava la de Jitsi, que ni tan sols t'implica descarregar l'aplicació. Perquè es podia entrar, si tenies, feies contingut sensible, doncs el podien piratejar o entrar fins i tot documents teus. I que recomanava l'ús d'aplicacions corporatives, Teams de Microsoft, etc. Llavors, això ha generat també una reacció del món del software lliure. I senzillament dir que estigueu en l'hora també de les xarxes, per exemple, del col·lectiu Xnet. Intentarem pel proper programa que ens facin un àudio pues, sobre això, sobre temes de privacitat en general i l'aplicació de geolocalització que ha fet l'estat espanyol. Bueno, una reflexió sobre tot això, que és un temazo. La Dolça ho apuntava una miqueta en el primer programa. I dir que participarà present la Simona Levi el dimarts dia 28 a una xerrada Transparència per a les institucions, privacitat per a les persones, com declinar-lo en temps d'emergència a les 18 hores, dins un cicle de webinars que fa l'Observatori de Deute a la Globalització, odg.cat. Però abans n'hi ha dos que tenen a veure amb coses que hem dit, diferents. Dimarts 14, o sigui ja, a les 6 de la tarda, gestió emocional per a activistes en temps de confinament, quin espai per a la salut emocional, amb Anna Pujol, César Fernández de Resilient Heart i Conchi Piñeiro, del Tequio, i el dimarts 21, també a les 18, Economia Ecològica i Feminista, lectures ecofeministes sobre els momentos de crisi, amb Yayo Herrera, una clàssica d'Ecologistes en Acció, o de G.cat. Una lectura feminista també la intentarem tenir-la per al següent programa o un altre. I res, marxem, dèiem, abans de les despedides també dels compis Majares, que la gent del Frente Sónico Futurista ens ha fet una falca, festival que es va haver de parar, però que els ciberpunks estan pensant. Què implica tot això? Sandroid, esperem que ens faci un àudio. escoltarem a la Falca i després una cançó que ha fet ella des de la seva base en Turbolover amb l'Hipercarga, que tots dos els hem tingut al programa, i que es diu Mortal Virus, cançó feta pel moment.
Molt bé, doncs jo, com que ens queden 2 minuts de gravació i per no haver de postergar la nostra dedicació contínua, res, dic adeu-siau i ja tindrem molts altres temes per les setmanes que ve. Vinga, Majarras.
Salut i contrabando.
La asamblea
de Majarras
se va.
¿Por dónde?
Ha venido.
Lo.
Contrabanda.
Putos Mossos.
Comunicado del Frente Sónico Futurista. Neobarna 2020. Novedades en el Frente. El Festival Cyberpunk 2020 ha sido pospuesto por pandemia. Sintético. Estrenamos Bandcamp con el nuevo single de Cristina Ratas, Tus Bula 3000, en frentesonicofuturista.bandcamp.com.
Lo espacial, especial, realidad.
FM, electrónica, cuerpo, música. Están a punto de sacar un disco y videoclip.
Sónico Futurista.
Turbolover ha colaborado con Dark Victor en el tema 2000 para Urban Connections Label. Numeric ha publicado Micro EP con el sello Codapandem. Aparece la web de Neobarna, universo de ciencia ficción, neobarna.net. Y Turbolover acaban de sacar el tema de descarga gratuita Mortal Virus. Confinats i confinades, des de les finestres ens veiem les cares. Mort el virus, morta la ràbia, mort el virus, morta la ràbia. Els estats estan preocupats perquè saben que al final està arribant. Confinats i confinades, la supervivència no està assegurada. Confinats i confinades, ara darem la terra en estat d'alarma. Mortal virus, morta la ràbia. 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 Confinats i confinades, canviarem el món des d'una gàbia. Plenes de gent abandonada que es grava i escolta el seu programa. Constantment assetjada,
per la policia interioritzada, la societat condemnada a tornar sobre les seves passes. Mortal virus, morta la ràbia. 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 Mortal virus, morta la ràbia.